Com és que acabem d'eixir de la pandèmia i ja has fet una anàlisi prou en profunditat?
Bueno, diguem-ne que l'assaig, que és un assaig de divulgació i pensat per al gran públic, és el resultat d'una sèrie de reflexions que jo vaig anar fent al llarg d'aquests 2 anys, precisament contestant, no?, a entrevistes en mitjans de comunicació i moltes posts i coses que vaig pujar a les xarxes socials. I ahir, bueno, pues vaig encetar una espècie de diàleg, no?, en el públic general sobre el que estava passant i aportant la meva visió com a historiador de la salut pública i l'epidemiologia, no? I el que he intentat en l'assaig és pues, ajudar a entendre el que ha passat, què hi ha darrere d'una pandèmia, i sobretot aportar claus per a que, bueno, jugant un poc en el títol del llibre, el passat no torni a ser el pròleg del futur i que puguem evitar futures pandèmies, no?
Com tu dius en el llibre, són claus per a interpretar de manera crítica la realitat que comporta una pandèmia. Claus com una repassada a les diferents epidèmies i pandèmies que han acompanyat a l'ésser humà en diferents civilitzacions al llarg del temps. I o arreplegues i ho exposes d'una manera clara i, com tu dius, per a un públic més bé massiu, que puguem entendre d'on venim i com hem arribat a la situació de la pandèmia de 2020, però que criden l'atenció perquè el comentes és que ja sabíem el que ha passat i deixes entreveure que no s'ha fet de tot bé perquè ja teníem antecedents, que sabíem que anava a passar, però finalment no s'ha aplicat tot el coneixement per a gestionar-la.
Efectivament, és a dir, un poc que l'assaig el que posa de manifest és el que molt bé acabes de resumir, no? És a dir, estàvem avisats de que podia passar una pandèmia d'aquestes característiques, estàvem a més avisats de que no estàvem preparats per atendre una crisi com la que malauradament es va produir en març del 2020 i malgrat això no ho vam fer, no? És una situació que s'ha repetit al llarg de la història. És a dir, tenint els coneixements, tenint els mitjans, doncs no hem estat capaços de reaccionar. Però, en el fons, que és una de les idees clau, no?, que estan en el llibre, el que s'ha produït ha sigut, al llarg de la història, diguem-ne, una modificació de l'escenari en el que han anat produint-se les epidèmies, les pandèmies. Des del final del segle passat estem en un moment epidemiològic, perquè la gent ho entengui, en el que, en aquest context del que anomenem la globalització, és molt més fàcil que es produïsquen situacions com la que acabem de viure. De fet, tot en la memòria de tot està el que va passar en els anys 80 amb la pandèmia de sida. Probablement la gent també recordarà el que va passar a principis del segle XXI amb aquella pneumònia asiàtica del 2003 o més recentment del 2014 i del 2016, els episodis d'èbola que es van produir en el continent africà. Què va passar o la grip aviar de 2009, no? Totes aquestes realitats que vam viure, diguem-ne que les vam poder controlar. Les vam poder controlar perquè van quedar localitzades, en el cas de l'Ebola en Àfrica, perquè la grip aviar pues, va produir milers de morts, però no va tindre la dimensió d'aquesta, però aquesta vegada s'han donat totes les circumstàncies per a que es complís el pitjor dels presagis. Aleshores, el que cal ara és que no passen pàgines sense més, sinó que ens sentem tots a pensar què és el que no hem fet bé, a aprendre dels errors i posar-nos les piles per a que no es torni a produir una situació com aquesta, no? I això és el que jo, des d'aquesta xicoteta aportació, he intentat fer. És a dir, aportar reflexions a aquest debat que considere que s'ha de produir sí o sí. Perquè si passem pàgines sense més, estem abocats a tornar a viure en una situació com la que acabem de passar. No com la que acabem de passar i encara estem passant, eh? Vull dir que és veritat que ara la pandèmia està en una altra fase. Afortunadament, el tema de les vacunes, almenys en l'anomenat primer món, ens ha ajudat a controlar la situació més immediata, però persisteixen molts problemes que hem de fer front a ells de manera immediata i el que és més important, tenim que preguntar-nos quines són les causes últimes que ens han dut a el que ha passat i abordar aquestes causes.
De fet, comentes en les últimes pàgines que s'hauria de fer una anàlisi i un estudi en profunditat, perquè, com has dit, tu has fet una repassada des dels orígens dels temps, quasi, de les primeres epidèmies i pandèmies, i de circumstàncies actuals, vull dir, del passat, i de circumstàncies actuals que ens han dut cap a la pandèmia, però comentes això, que caldria fer un estudi en profunditat de les conseqüències, de la situació, de com s'ha actuat, per tal de no repetir.
I també ha aprendre d'altres etapes històriques en les que ens vam veure afectats per pandèmies de molta gravetat, com va passar al segle XIX amb les pandèmies de còlera, que vam viure per tota Europa. Pego mateixa va viure en prou intensitat moltes d'aquelles pandèmies de còlera, o el que va passar amb la grip de 1919. En aquell moment fórem capaços d'establir un, per dir-ho d'alguna forma, un consens social on vam entendre que era molt important la salut pública, que era molt important la prevenció. I el mateix va passar després de la grip de 1919, no? Quan realment ens posàrem d'acord per a fer efectiva una acció a nivell internacional, i el que és més important va ser arrel de la grip de 1918 quan es va consolidar allò que anomenem la medicina social, la medicina comunitària. En definitiva, aquesta cultura de la salut i de la prevenció que ens va ajudar a superar les causes que estan darrere de les epidèmies i les pandèmies de còlera del segle XIX i que ens va ajudar en els anys 30 i 40, quan encara no disposaven dels antibiòtics, a reduir de manera important l'impacte de les malalties infeccioses. Què ha passat? Pues ha passat que quan van vindre els antibiòtics ens van permetre controlar de manera efectiva des del punt de vista individual aquestes malalties infeccioses, però ens vam oblidar de la cultura de la prevenció, ens vam oblidar de lo que s'anomena la barrera profilàctica i de treballar a fons pues, tota una sèrie de qüestions que són les que fan que realment abordem les causes que estan darrere de les malalties infeccioses. Perquè el problema és quan només fem el que s'anomena política de conseqüències, és a dir, actuar sobre les conseqüències, però oblidar-nos de les causes. En el 2003, quan es va produir aquí la pneumonia asiàtica, l'origen d'aquell brot va ser precisament els mercats humits, el mateix que ha passat ara, en Xina. No va ser en Wuhan, va ser en una altra localitat. En les autoritats xineses van dir, bueno, tancarem aquests mercats humits on la gent viu amuntegada, amb animals, i es donen les circumstàncies idònies per a que un virus bote i passe dels animals a les persones, no? Què va passar? Va passar la pandèmia i es van tornar a reobrir els mercats. Posa aquest exemple com l'exemple, un exemple molt didàctic de com, mentre estem en l'amenaça davant, bueno, pues intentem afrontar-lo més immediat, però quan passa aquesta amenaça ens oblidem de tot. I això és el que ha passat en els últims 50 anys, és a dir, que a nivell internacional, malgrat tindre aquestes amenaces com les que jo comentava abans, no hem estat capaços de treballar en el mig i en el llarg termini. És a dir, ens hem de posar a treballar no només quan tenim davant les conseqüències més immediates en aquesta gran quantitat de morts i persones afectades, sinó en resoldre realment els factors que ens han dut a aquesta situació i que no són altres que aquestes bolses de pobresa i malaltia que tenim per tot el món, i són més de 1.000 milions de persones que viuen en la pobresa, en la misèria i estan afectats per aquestes malalties que anomenem desateses, perquè són malalties que podríem corregir però que no són, no volem fer-ho, i també en tots els problemes d'impacte mediambiental que està generant el canvi climàtic, etc., que està també en l'origen de moltes d'aquestes malalties, no? En definitiva, hem de canviar la idea de progrés, el model econòmic, però tot això ens ho hem de prendre en sèrio.
Josep, no sé si he tret bé els ingredients del còctel que donen lloc a una pandèmia com la que estem vivint. Per un costat, ho has dit tu, l'existència de mercats humits ha sigut clau en aquest cas, però també està la malnutrició, la falta d'higiene, les desigualtats socials,
correcte,
la mala situació de la salut pública, la mala gestió, la falta de previsió i la sobrenutrició també ara, en aquest moment.
Efectivament, l'obesitat i totes les malalties cròniques i degeneratives que se'n deriven d'aquesta obesitat, tant l'obesitat per excés com l'obesitat de la pobresa, pues, també ha estat un factor de risc molt important.
És curiós que en una part del món el problema és la malnutrició i a l'altre costat de l'espill és tot el contrari, no?
Exacte, vivim aquesta paradoxa de conviure la fam amb l'obesitat. I són, l'obesitat ara mateix és una pandèmia també, no? És a dir, que això és una altra de les característiques d'aquesta crisi que hem viscut amb la Covid-19, diferent a el que havia passat en altres, i és que es donen diverses pandèmies al mateix temps. És a dir, l'impacte que ha tingut aquesta pandèmia de la Covid-19 no s'entén sense aquestes altres situacions que tu acabes de comentar. És a dir, aquesta pandèmia de l'obesitat el que fa és deteriorar l'estat de salut de molta gent, de més de 800 milions de persones en el món que pateixen sobrepès i obesitat, i això, evidentment, es posa en una situació de vulnerabilitat que, evidentment, quan tu trobes en una població ben nutrida, que no té problemes de sobrepès ni obesitat, o que no té problemes de desnutrició, pues no és tan vulnerable com ha passat ara. I després hi ha un altre element en aquest còctel que tu has definit molt bé, perquè realment el que jo també intento posar de manifest en l'assaig, que és el que el comentava abans, és dir, com este fenomen de les pandèmies ha guanyat en complexitat. Cada vegada són més complexes perquè hi ha, i tu ho has explicat molt bé, molts factors que estan darrere. Però sobretot hem de tindre en compte una idea, i és que tots som vulnerables davant d'aquesta situació. I aquesta vulnerabilitat universal, per dir-ho d'alguna manera, perquè, clar, este virus, que és un virus que s'expandia ràpidament, que a més tenia la letalitat que tenia, mos ha fet veure que realment no hi ha barreres i que tots estem sotmesos a aquest risc, a aquest perill. Aquesta idea de la vulnerabilitat universal és la que mos té que dur a prendre consciència de que només podrem afrontar aquesta vulnerabilitat si ho fem des de la solidaritat. És a dir, hem de fer una gestió conjunta, una gestió que comporta una acció internacional que té que tindre un objectiu clar, que és aconseguir una millora de l'estat de salut de tota la humanitat. I això és el que, malauradament, des de fa moltes dècades no fem.
Sí, això és el que anava a preguntar-te i a comentar-te, que el que resulta més preocupant és que aquestes problemàtiques estan ben definides, detectades, estem en una pandèmia, veiem els resultats, més de 6 milions de morts, i a previsió, possibilitats grans que tinguem una altra pandèmia d'un altre tipus, i no es veu cap moviment, cap reacció per a evitar-ho globalment, tampoc localment, la veritat.
No, perquè ens manquen els instruments. És a dir, ens manquen organismes sanitaris internacionals que realment pensen en el conjunt de la humanitat i que no estiguen sotmesos als interessos dels més poderosos, dels països més poderosos, o no estiguen sotmesos a la influència d'allò que s'anomenen els grups de pressió, anem a dir-ho clarament, empreses farmacèutiques, etc. I tindrien que redefinir els organismes sanitaris internacionals. Jo en l'assaig recupere precisament en un dels capítols un testimoni que és molt clarivident, i és quan el primer director general de l'OMS en l'any 53 pronuncia el seu discurs d'acomiadament, ell precisament ja en l'any 53 denuncia el fet de que en l'Organització Mundial de la Salut, al contrari del que tenia que haver passat, que és que hi hagueren experts independents que estigueren pensant en el conjunt i no en els interessos del seu país, pues ja en l'any 53 el director general denuncia que el que fan els països és enviar no a experts independents sense conflictes d'interessos, sinó que al final això s'ha convertit en un instrument més del joc geopolític a nivell mundial. I això no pot ser. Entonces, per ahir tenim que començar. En el llibre també explique, i de fet faig un èmfasi prou important en aquesta qüestió, com tenim que canviar, com deia abans, el model econòmic, la forma d'entendre el progrés i el creixement. Aquestes polítiques neoliberals que han anat imposant-se en els últims anys i que l'únic que fan és generar moltes desigualtats i, a més, generen un model de creixement que comporta una agressió mediambiental insuportable, no? I hi ha alternatives, i la receta la tenim. Per exemple, els famosos objectius de desenvolupament sostenible, l'agenda dels ODS, és un programa perfecte per a poder canviar les coses. El primer objectiu és acabar amb la fam, el segon és acabar amb la pobresa. Però quin és el problema? Que això, que és un programa molt ben treballat, un programa viable, un programa possible, un programa basat en el coneixement, no comporta una obligació per part dels estats d'aplicar-ho. I el que és més greu, aprovem aquest tipus d'agendes de desenvolupament, però no les dotem econòmicament. Quan només en la tercera part del que ens hem gastat fent front a aquesta pandèmia, podríem haver posat en marxa perfectament l'agenda de desenvolupament sostenible, els famosos ODS. Crec que ahir tenim la resposta.
Tenim la presentació del llibre, podrem aprofundir més. Al mes d'octubre, quin dia estaràs a Pego presentant-te?
El dia 14. El dia 14 d'octubre farem la presentació a Pego i a més comptarem amb la presència de Rafa Ortí, que és el cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de València, Pegolí també, i president de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva i Salut Pública, i que ha tingut a bé acompanyar-nos en la presentació. El dia 14 d'octubre a les 7 de la vesprà en la Casa de Cultura.
Doncs ahir ens veurem. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.